Ràdio Montblanc i la veu jove de la Conca presenten els episodis, les gestes i els personatges de la nostra història més propera a El Portell de les Lletres, amb Joan Caselles.
Els primers clans d'homes i dones que habitaren aquestes terres eren nòmades, que obtenien els aliments a través de la caça, la pesca i la recol·lecció dels fruits buscants. Totes aquestes activitats eren les característiques d'una població nòmada que va haver d'anar adaptant-se als canvis climàtics. Vivien sense acumular excedents, escollien per al seu habitatge les terrasses dels rierols, les coves o abrics naturals i també a l'aire lliure. En aquest segon programa del Portell de les Lletres coneixerem qui eren, com vivien i s'organitzaven en petits clans. També sabrem quins eren els animals que caçaven i pescaven, els vegetals recollits i els estris i armes que feien, tot aprofitant els animals caçats. Tot això ho podem conèixer gràcies a les recerques arqueològiques realitzades a la comarca, especialment al Molí del Sal. Avui estem doncs amb Manuel Vaquero, investigador de l'àrea de prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili. Benvingut.
Gràcies.
Estem en una etapa històrica molt... gaire 11-12 mil anys enrere.
Sí, efectivament. És una etapa històrica... Bueno, de fet, estem en el final del Paleolític, que és un període històric llarguíssim, el més llarg de la història humana. No?
50 anys, poder?
No, més encara. Més. Comença, convencionalment, es considera que comença quan trobem les primeres eines de pedra. El Paleolític inferior d'Àfrica fa més de 2 milions d'anys. I acaba quan pràcticament comença l'agricultura, fa uns 2 mil anys, o sigui que és un període llarguíssim, durant el qual ens van constituir com a espècie i vam arribar a ser el que som ara mateix. No?
El Molí de Sal és potser una de les excavacions arqueològiques més potents de Catalunya.
En aquest moment jo penso que sí. De fet, al Molí del Sal estem trobant coses que no se'n troben en altres jaciments catalans. No? I, bueno, després parlarem de les evidències d'art moble, que jo penso que és l'element més singular, més important, i el que, bueno, marca una mica que el Molí del Sal sigui actualment un punt de referència a l'arqueologia del Paleolític de Catalunya. No?
Està a Vimbodí Poblet.
A Vimbodí Poblet, efectivament. Està molt a prop del nucli de Vimbodí, a uns 700 metres, a prop del Molí del Sal, no? Que dona nom al jaciment, al molt costat bé. Del riu Milans, a uns 100 metres del riu.
I com ho vau descobrir?
Bueno, de fet, el jaciment, les primeres referències que tenim del jaciment les trobem en un llibre de Salvador Vilaseca, el famós arqueòleg reusenc, que l'any 53 va publicar una síntesi del Paleolític dels conjunts de sílex de superfície de la província de Tarragona, i cita entre aquests conjunts de superfície el Molí del Sal. No cita que hi hagués un jaciment en estratigrafia, però sí cita com a mínim la presència de restes d'indústria en pedra al camp de conreu que es troba al davant del jaciment. I va ser fent una visita al jaciment als anys 90 quan es van adonar que efectivament hi havia, a més de la indústria en superfície, hi havia un jaciment conservat, un jaciment en abric, en una balma, conservat a una de les vores d'aquest camp de conreu. I va ser arran d'això que l'any 99 van fer una primera excavació d'urgència, van fer un sondeig per veure la potència del jaciment, quin interès tenia el jaciment i si valia la pena fer un projecte a llarg termini. I efectivament, arran dels resultats d'aquest sondeig, van decidir endegar un projecte de recerca que és el que estem portant actualment. No?
I quan sou? En l'excavació, perquè de fet avui no ho veuen, bueno, ja veuran les fotografies a la plana web de la ràdio, però vas de campanya.
Sí, perquè estem excavant ara mateix, vinc ara mateix a l'excavació, vam començar el 3 de maig i estarem excavant tot el mes de maig, fins al dia 28. I som un equip relativament petit, som actualment 6-7 persones, per diferents raons. Primer, perquè la superfície que estem excavant és relativament petita, el jaciment és molt més gran el que estem excavant ara mateix, i de fet deixarem la major part del jaciment per la posteritat, per arqueòlegs que vinguin després de nosaltres. I en segon lloc, perquè ens costa relativament trobar excavadors en aquestes dates en les quals els estudiants estan d'exàmens, i és complicat trobar excavadors en el mes de maig. No podem canviar les dates de l'excavació perquè al mesos d'estiu tenim altres excavacions. I en aquest mes és complicat trobar excavadors, per això des d'aquí faig una crida a tots els aficionats a l'arqueologia de la Conca de Barberà que vulguin, que estiguin interessats en participar en una excavació real, que no dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres per venir a excavar. Ens encantaria comptar amb gent de Vimbodí i amb gent de la Conca de Barberà.
I com haurien de fer-ho?
Doncs posar-se en contacte amb mi a la Universitat
Rovira i Virgili, Manuel Vaquero, Universitat Rovira i Virgili, Sant Google, no fallarà.
I el meu correu electrònic està a la pàgina web de la universitat. Es posen en contacte amb mi i amb molt de gust els acceptarem al nostre equip.
Molt bé. I de recursos econòmics, com us financeu?
Bueno, anem agafant una mica pescant en diferents rius. Actualment doncs, hi ha diferents institucions que ens ajuden a portar a terme l'excavació. La Generalitat de Catalunya, el Departament de Cultura en primer lloc, després el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, que col·labora amb nosaltres des del primer moment, des de la primera campanya. L'Ajuntament de Vimbodí, que també des del primer moment ens està ajudant. I després el Museu de Montblanc, amb el qual compartim una subvenció del Departament de Recerca de la Generalitat. En tot això aconseguim els mitjans necessaris per portar a terme l'excavació.
Alguna cosa més que vulguis afegir sobre
no.
la...
Em penso que no m'he oblidat de ningú.
No, i pel que fa a la troballa, doncs dius que treballeu en un espai petit.
Sí, el jaciment és molt gran, perquè a banda, en relació a això que deies abans, a banda del jaciment en abric, el jaciment en balma, que és el que estem excavant, és també un jaciment a l'aire lliure, perquè al davant de la balma hi ha un camp de conreu actualment sí. que s'està treballant i el qual no podem excavar, òbviament, que també forma part del jaciment i que segurament doncs, si en algun moment es pot arribar a excavar ens donaran moltes sorpreses.
Quan excaveu aneu trobant els restes dels fogars? O...
Sí. Bueno, trobem, anem excavant per capes, per sí. estrats geològics, i tot el que trobem en aquests estrats el situem en l'espai mitjançant un sistema de coordenades que tenim a l'excavació, i bueno, anem trobant doncs, tot el que es pot trobar en un campament de caçadors, que és el que era en realitat el Molí del Sal. Trobem els fogars al voltant dels quals la gent seia per treballar, per parlar, per cuinar, per fer de tot. Trobem les restes de les animals que menjàvem, trobem les eines de pedra que feien servir, els útils de pedra que feien servir en diferents activitats, per treballar les pells, per caçar, per treballar la fusta, per treballar l'os. Trobem les restes de fabricació d'aquestes eines de pedra, trobem les restes dels carbons, les restes vegetals carbonitzades, és a dir, trobem un amplíssim ventall de restes arqueològiques.
La seva base econòmica, per resumir-ho, era la caça, la pesca...
Exclusivament la caça, la pesca, la recol·lecció. Sí, no coneixien sí. l'agricultura.
No la coneixien o no la volien conèixer?
No la coneixien. En aquest moment encara no s'havia inventat, no s'havia descobert l'agricultura.
No és que no volguessin treballar...
I arriba les primeres evidències d'activitat agrícola que trobem a la península ibèrica arriben 6-7 mil anys després del període en el que estem treballant. Mm-hmm.
Eren poca gent, molta gent?
Bueno, eren bandes de caçadors. Això és difícil de conèixer a través de l'arqueologia, però tenim les inferències que podem fer a partir dels grups de caçadors que coneixem per l'etnografia.
I normalment... Quan parles d'etnografia vols dir a Brasil o llocs, boscos, selves...
Els boximans del Kalahari, els aborígens sí. australians, diferents grups d'africans com els Hadza, els pigmeus... grups d'Amèrica del Sud també sí. i a partir d'aquests estudis podem inferir que aproximadament serien grups no molt grans de 25-30 persones i també grups molt flexibles des del punt de vista de que de vegades eren més i de vegades eren menys, eren grups que es podien agregar i segregar amb molta facilitat. Per tant, de vegades hi havia grups de 25-30 i altres vegades grups de 5-10 persones o sí. simplement una família única, individual, no? Eren grups amb una gran flexibilitat des del punt de vista social.
Això és el que succeeix amb els estudis etnogràfics actuals.
Efectivament, i nosaltres partim de la base de que com aquesta estructura social ve influïda pel fet de que l'activitat econòmica és la cacera i la sí. recol·lecció, doncs els caçadors i recol·lectors antics també tindrien aquest tipus d'estructura social.
I el foc devia ser un paper...
El foc era fonamental, i de fet el foc, i això és una cosa que s'està posant de manifest en els estudis arqueològics, en general, en jaciments com el Molí del Sal, però també altres més antics, és que el foc tenia una funció bàsicament social, més que tecnològica, més que ser un mitjà per cuinar o per processar els aliments, o per fabricar eines.
Tot això també, no?
Tot això també.
Perquè suposo que hem de menjar carn crua, poder-la menjar...
Tot això és important.
Suposo que és molt important.
Tot això és molt important des del punt de vista tècnic, però l'impacte arqueològic que té el fogar ve donat pel fet de que el fogar és sobretot un punt de reunió social. La gent seu al voltant del fogar, no perquè el fogar sigui necessari per moltes activitats, perquè possiblement per fer eines de pedra no cal el foc, no cal el fogar. Seu al voltant del fogar perquè el fogar és un punt on la gent parla, on la gent es relaciona, on la gent es mira cara a cara, les interaccions cara a cara de les que parlen els etnògrafs, i per tant és un moment, el fogar ens indica, el moment d'aparició del fogar ens està indicant l'aparició d'una estructura social segurament ja molt similar a la que caracteritza els humans polars, els humans com nosaltres. És a dir, una estructura basada en les relacions verbals, podríem dir-ho d'aquesta manera.
Creus que s'especialitzaven? És a dir, el que era bon caçador era, entre cometes, el cap dels caçadors, el que sabia posar una fulla de no sé què ben posada per tapar una ferida, doncs era...
Sí, no tenien jerarquies socials com les nostres, sí. És a dir, no tenien caps, no tenien caps de tribu, per dir-lo així, eren estructures molt flexibles, però és veritat que els caçadors, hi ha bons caçadors i caçadors dolents, i normalment sí. En les activitats directament relacionades amb la cacera, els bons caçadors jugarien un paper més important que els caçadors dolents. Mm-hmm. Però eren jerarquies molt efímeres i molt vinculades a activitats concretes,
sí.
Que no s'extenien a altres àmbits del comportament.
És a dir, la divisió social que podia haver era bastant mínima,
sí,
i vinculada a les característiques personals d'aquella persona, sí. Que un cop morta no es traspassava.
Bàsicament igualitàries,
sí.
Bàsicament, no acumulaven excedents, no acumulaven... El sentit de riquesa que tenim nosaltres no té res a veure amb el sentit de riquesa que podien tenir aquestes poblacions.
Bueno, havien de viure el dia.
Efectivament,
no hi havia res per conservar.
Hi havia alguns sistemes de conservació, menjar-se el fumat, per exemple.
En
alguns llocs s'ha arribat a identificar l'existència d'estructures vinculades al fumat de la carn per conservar-la. L'assecat de la carn també és una cosa que coneixem, per exemple, a través de l'etnografia, que també es podia practicar. Però és veritat que la major part d'aquests grups, segurament, també partint una mica de les influències etnogràfiques, no conservaven excedents, és a dir, anaven a caçar quan tenien gana i normalment trobaven el necessari en l'entorn immediat dels jaciments.
Se comenta, jo crec que haver-ho vist en algun lloc, que el paleolític realment els caçadors recol·lectors treballaven molt poques hores, el que s'entén per treballar.
Bueno, això és una hipòtesi molt interessant que va popularitzar als anys 60 un antropòleg, Marcel Schallings,
sí.
Que va caracteritzar els caçadors com la societat de l'opulència.
Molts vivants,
exactament, que treballaven molt poques hores a la setmana, que deia que tenien un comportament que s'ajustava al budisme zen, és a dir, la forma d'assolir la riquesa reduint les necessitats, i no tant acumulant coses, que és la forma que tenim nosaltres de ser rics, no? Això és veritat que s'ha discutit molt. Hi ha gent que no està massa d'acord amb aquesta hipòtesi, aquesta visió tan ideal, utòpica dels caçadors, que també va sorgir en un moment particular, no? Els anys 60, l'època hippie, on es valorava molt el contacte amb la natura. Després, amb els anys següents, això s'ha matisat molt, no? I tenim potser avui en dia una imatge més realista dels caçadors que la que es tenia llavors. Hi havia una mica de tot. És veritat que hi ha grups que, per una banda, són grups que normalment poden obtenir tot el que necessiten de forma més o menys ràpida i senzilla, però també que estan sotmesos a la variabilitat en els recursos. Hi ha períodes de fam, de carestia de recursos, o sigui que s'han de valorar les dues coses.
Clar, perquè si un dia no cacen, no mengen.
No mengen, exactament.
Sí. I això...
I la presència de la caça depèn de factors, per exemple, relacionats amb el clima, amb condicions naturals que ells no controlen. Si no arriben les manades de cèrvols, no tenen que menjar. Això és una cosa, és un factor important per entendre el comportament d'aquests grups.
Per tant, tampoc era tan utòpic.
Ni tan meravellós. I a més havien de controlar molt bé el creixement demogràfic. Eren poblacions que no poden créixer demogràficament com després van poder créixer les poblacions agrícoles.
Perquè eren depredadores.
Exactament, havien de mantenir un equilibri amb el mitjà. No podien sobreexplotar el mitjà.
Clar, perquè devien fer net. Vull dir,
exactament. Si no controles el creixement demogràfic, al final acabes sobreexplotant els recursos naturals, que és una mica el que es passa a nosaltres també, en aquests moments.
Sí, sí. Amb una altra,
amb una altra dimensió, model, amb una altra escala,
però amb un altre model econòmic.
També s'ha de mantenir, de mantenir un cert equilibri, sí, sí, amb la natura.
Pregunto per acabar aquest primer bloc, se sap més o menys quan, a Catalunya quantes persones, quants milers de persones podien viure? O
no, això és molt difícil de valorar, però uns pocs milers.
Uns pocs milers,
sí,
no?
Densitats demogràfiques molt, molt,
molt
baixes.
Baixes. Pues molt bé. Doncs, si us sembla, podíem entrar en la primera falca que ens han dramatitzat els alumnes de tercer i quart de l'Institut Martí Lomà, i en aquest cas veureu doncs una escena de caça a prop del riu.
Tu, creuem el riu.
És massa ample el francolí.
No passa res, som forts.
Per menjar tot el que calgui.
Aquest lloc és perfecte per caçar.
Uf, que difícil.
Ja som a l'altra banda.
Vigileu les serps, som mortals.
Xxxt. Mireu, un cèrvol.
A l'atac. Però té les banyes molt grans.
És una bona caça. Aquests arpons de sílex van bé.
Has fet una bona feina afilant els arpons.
És que aquests sílex són uns dels millors del territori.
Portem-lo a la cova. Les dones el fumaran al foc.
Uf, pesa més que el porc senglar d'ahir. Va, i la pell no es pot aprofitar per res.
Segur que sí. Com més pesi, més menjar i pell aprofitarem.
Sentiu els peixos?
A pescar! Que ràpid que són!
S'ha fet tard.
Tornem a la cova.
Buf, no hi arribarem.
Busquem un lloc per dormir. No ho sentiu? Què és això?
Són llops. Són molts llops.
Ja us he dit que aquest cèrvol no porta més que problemes.
Encenguem una foguera per espantar-los.
Apareixen cèrvols, apareixen porcs senglars, apareixen també el, potser el que era el més gran competidor de l'ésser humà, que era el llop, perquè em sembla que actuaven tots de la mateixa manera, és a dir, els petits clans eren depredadors de la mateixa manera que eren els llops, i veieu aquí la recerca de la gran preocupació que era per aquesta gent el menjar i les pors que podien tenir de menjar, no menjar, ui, 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 que ve el llop. Per tant, era una situació que possiblement, com comentaves abans, Manuel, no idíl·lica del tot no era. També cal dir que, evidentment, en aquella època no està constatat ni que es parlés català, ni castellà, ni anglès. Exactament, no crec que sàpiga ningú què és el que es parlava, però comentàvem abans fora de micro, i si et sembla, podem començar per això, que el llenguatge era tan evolucionat com el nostre.
Sí, partim d'aquesta base. Estem parlant ja d'humans que eren humans moderns com nosaltres, homo sapiens com nosaltres, i per tant partim de la base de que tenen les mateixes capacitats lingüístiques que tenim nosaltres. Evidentment no podem saber, ni sabrem mai segurament, quin llenguatge feien servir, però és veritat que tenien una comunicació lingüística equivalent a la nostra, sense cap mena de dubte.
Podem saber, potser, per l'escola...
Sí, l'estructura bucofaringia, que és una mena de la que depèn la parla, era idèntica a la nostra, era una espècie que era físicament idèntica a nosaltres, i per tant no tenien cap impediment físic que els impedís parlar. El seu cervell era com el nostre, tenia la mateixa forma, la mateixa estructura que la nostra, per tant, òbviament, i el seu comportament simbòlic que inferim, que coneixem a partir d'altres evidències, dels que parlarem després, també ens indica que tenien un món espiritual força ric, que significa doncs, una capacitat simbòlica, lingüística molt, molt avançada. Per tant, no, es parteix actualment de la base de que la comunicació lingüística està plenament assolida. Si bé es discuteix per altres homínids anteriors, altres humans, com els neandertals, pels quals alguns investigadors posen en qüestió la seva capacitat lingüística, no és així pels humans moderns, pels humans del Molí del Sal, que eren ja com
de
els altres.
De fet, és la gran característica que diferencia l'espècie humana de la resta.
Sí, la parla i en general el comportament simbòlic és el que defineix, ens defineix com humans, podríem dir-ho així, i el que defineix la singularitat dels humans, dels homo sapiens, en relació a altres humans anteriors, els neandertals, potser, aunque això és més discutit, els Homo erectus, els Homo antecessors, els Homo heidelbergensis, tots els humans anteriors a nosaltres.
Uh-huh. Aquí parlaven a la falca, sortien peixos, surten porcs senglars, surten cèrvols.
Uh-huh.
Per les excavacions que heu fet al Molí de Sal, suposo que deu haver trobat...
Efectivament, no han trobat de moment peixos, i de fet les estem buscant, però de moment no han trobat cap evidència del consum de peixos.
Perquè deu ser més difícil de conservar l'espina, potser?
No, es conservaria perfectament en el cas de qui fossin, el jaciment s'haurien trobat. El fet que no els trobem s'indica que, o almenys en aquests nivells que estem excavant actualment, no es van consumir. Potser us heu deixat l'animal més comú al Molí del Sal, més abundant, que és el conill.
El conill.
Del que trobem milers i milers de restes. De fet, el 95% de les restes que trobem, restes òssies, corresponen al conill.
O sigui, els romans, quan van arribar aquí, tenien raó.
Hi havia moltíssims conills, moltíssims, com hi ha ara mateix, per altra banda, no? I però bueno, la resta efectivament les hem trobat, pel senglar, cèrvol, cabra, hem trobat restes de petits carnívors com el lins, com la guineu, sí, és la fauna típica del Paleolític superior final.
Algun tipus de crustaci d'aigua dolça?
No. D'aigua dolça, hi ha cargols. De terra, però el que és més interessant és que trobem també petxines d'origen marí, petxines de musclos marins.
Això vol dir que s'estan fent... Algú es traslladava 40 quilòmetres i arribava...
Efectivament, o bé que ells anaven directament a la costa, que estaria a una distància d'uns 40-45 quilòmetres en línia recta des del jaciment.
I no devia ser difícil perquè devien anar per la conca del Francolí.
Exactament, de fet el Francolí és una via de comunicació perfecta entre la depressió pel litoral i les zones costaneres i l'interior de Catalunya. Per tant, és una via de pas natural i perfectament franqueable en aquells moments, no hi ha cap problema. No? El que és interessant és que les closques que trobem, les petxines que trobem, corresponen no tant a un consum alimentari d'aquestes petxines, sinó les closques de mar, sinó al fet de fer-les servir com penjolls. Trobem petxines perforades que formaven part de collarets fets amb petxines de mar.
Per tant, aquell element simbòlic que comentaves...
És un element simbòlic de primer ordre, efectivament, i de fet és curiós que aquest tipus d'evidències comencen a aparèixer en el registre arqueològic quan apareix també apareixen els humans moderns. Els humans anteriors, els endertals, per exemple, no comptaven amb aquesta mena d'evidències. No s'han trobat penjols en jaciments de neandertals i, en canvi, se'n comencen a trobar des del començament que apareixen els humans moderns.
Per tant, són sapiens.
Sembla que està clarament associada a les competències simbòliques dels humans com nosaltres.
Sí, sí. Hem parlat de caça major, caça menor... Però suposo que la recol·lecció de fruits buscats...
La recol·lecció era molt important, més important fins i tot el que podem arribar a constatar arqueològicament, perquè el problema que tenen en comparació amb les restes òssies, el problema que tenen les restes vegetals és que es conserven amb molta dificultat, el jaciment. La fusta es degrada, les restes vegetals es degraden, i no es conserven excepte en el cas en què estan cremades. I bueno, hem trobat al Molí del Sal hem trobat, per exemple, carbons de diferents tipus de fusta que feien servir com combustible pels fogars, però també algunes llavors carbonitzades que correspondrien al consum de fruits i de fruits i
vegetals. Heu analitzat aquestes llavors de què eren?
Eren de prunes, d'ametller, d'altres ametlles.
Ah, ametlles.
Ametlles.
Sí, aquí diuen ametlles a vegades,
I altres fruits com mores, o baies silvestres, és a dir...
Blat?
No, blat no. No? Blat, cereals no. Els cereals comencen a sortir
als
jaciments amb l'agricultura, la tradició
dels
agricultors, no? I falta molt per això.
Sí. Alguna altra resta? No, bàsicament és això, no?
Bàsicament això.
Pesca, caça i recol·lecció
de fruits. Recol·lecció de fruits.
El campament del Molí del Sal deu ser itinerant, és a dir, una vegada estaven al Molí de Sal, un cop devien haver explotat tot el que devien creure, se'n devien anar a un altre.
Exactament, eren poblacions nòmades, no? I el fet de ser nòmades és el que realment marca el seu estil de vida. I de fet hi ha molts investigadors que consideren, i jo bueno, comparteixo aquesta idea, que el que realment condiciona la seva cultura material, la seva estructura social, la seva forma de vida, és no tant el fet de ser caçadors com el fet de ser nòmades. Que segurament si haguessin set caçadors sedentaris, el seu comportament hauria sigut diferent. O sigui que el fet del nomadisme, la mobilitat, és el que condiciona radicalment la forma de vida. Per exemple, condiciona el fet de no poder acumular coses, perquè no pots estar transportant un munt de coses cada vegada que et desplaces.
Per tant, si no hi ha acumulació, no hi ha jerarquia social.
No hi ha jerarquia social, no hi ha acumulació d'excedents, i la cultura material és un tipus molt diferent al que trobem, per exemple, en poblacions sedentàries. No? Per tant, el nomadisme, la mobilitat, és el que realment caracteritza aquests grups com a grups socialment immaterialment diferents.
Mm-hmm. Comentaves abans, fora de d'antena, que precisament el Molí de Sal és un lloc de pas molt, molt bo. Perquè
efectivament, sí, per diferents raons.
Per moltes raons que m'agradaria que comentessis.
Per diferents raons. En primer lloc, pel que la Vall del Francolí en general és un lloc de pas perfecte, el comentaven abans, entre l'interior de Catalunya, la depressió de l'Ebre i la zona del litoral i litoral. Per tant, és una via de pas natural que va ser freqüentada al llarg de tota la prehistòria i de tota la història. Això, els llocs de pas són llocs freqüentats durant moltíssim temps i ho eren durant el Paleolític, freqüentats tant pels humans com pels animals, pels ramats animals. Per tant, aquest paper del Francolí com a lloc de pas és un primer factor que condiciona segurament l'ocupació del jaciment. I després hi ha un altre, més específic de l'indret on es troba el Molí del Sal, d'aquesta zona de Vimbodí, i és el fet de que estem en una zona de transició entre el mitjà de muntanya, entre les muntanyes de Prades, i la plana de la Conca de Barberà. I per tant permet accedir des del Molí del Sal fàcilment a diferents ecosistemes amb diferents tipus de recursos. No? Des del Molí del Sal podien explotar l'entorn de muntanya, segurament les cabres que trobem al jaciment les caçaven a les muntanyes.
El porc senglar suposo que també.
El porc senglar és un animal amb més variabilitat d'ecosistemes, sí, sí. Pots trobar a la plana també, sí. No solament a la muntanya. El cèrvol, en canvi, sí, es caçaria bàsicament en les zones de plana i de limítrofes amb la muntanya. Tenim el riu, per tant, aquest paper, aquesta característica de zona d'encreuament d'ecosistemes, de diferents biotops, va ser segurament fonamental per entendre per què la gent es va instal·lar en aquest indret, a banda d'altres característiques també importants, com el fet de tenir aigua a només 100 metres del jaciment, aigua abundant, el fet de que és un abric orientat al sud, per tant li dona el sol tot el dia, cosa que vam poder comprovar les primeres campanyes d'excavació quan encara no teníem la coberta que tenim actualment, i per tant és un lloc perfecte per instal·lar-se, amb una àmplia plana al davant de l'abric que permet instal·lar també les cabanes a l'aire lliure. Per tant, un lloc idoni.
Les cabanes suposem que eren de fusta i
de fusta i pells.
I el clima?
El clima en aquest moment, globalment aquest període del Paleolític Superior és més fred que era un període més fred que l'actual. En alguns moments molt més fred que l'actual, per exemple, fa 20.000 anys es va produir un episodi, el que es coneix com el màxim glacial, que es va ser un episodi climàticament molt rigorós, molt, molt rigorós. En canvi, aquest moment del final del Paleolític és un moment en el qual les condicions encara eren més fredes que les actuals, però ja començaven a millorar, ja començaven a ser una mica menys rigoroses del que havien estat uns milers d'anys anteriors.
Però ens podem imaginar l'hivern, les muntanyes de Prades nevades, com una cosa habitual.
Perfectament, sí, sí, perfectament.
I la plana potser no.
No tant, no tant. Però, per exemple, trobem al Molí del Sal carbons de pi, d'una espècie de pi, que actualment es troba a una alçada molt més alta que la del Molí del Sal. La qual cosa s'indica que en aquell moment aquests pins es trobaven en alçada anterior, era un context molt, una mica més fred que l'actual. És veritat que les condicions ja anaven millorant, però encara eren més fredes que les actuals.
Doncs molt bé, sí. Crec que el tema que es diu que no hi ha excedents és fonamental per entendre.
Sí, és fonamental per entendre, no només, clar, nosaltres a l'arqueologia el que constatem de forma immediata és la cultura material, no? Sí. les eines en pedra, les eines en os, els objectes d'adornament personal, els objectes d'art, del que parlarem després, però més enllà d'això hi ha tota una realitat social i que també ve condicionada per aquest fet de no acumular excedents, no? Que evita, per exemple, l'aparició de jerarquies, que condiciona el fet de que les bandes, les estructures socials fossin tan flexibles, que es poguessin segregar i agregar sense cap mena de dificultat, no fossin fixes com són les unitats socials actualment.
Sí, sí. No s'ha trobat cap mostra de guerra entre ells?
Bueno, aquest és un tema complicat, sí. Però es considera actualment que la guerra, hi ha un llibre molt interessant publicat per Jean Guillain fa un temps, Pel camí de la guerra, es diu, i actualment es considera que la guerra, en el sentit d'una confrontació organitzada entre poblacions diferents, comença quan apareix l'agricultura i per tant la gent té un territori que defensa. Uh-huh. Aquí estem parlant de societats nòmades que es movien àmpliament pel territori, on no hi havia fronteres fixes o fronteres reconeixibles per les poblacions, i per tant la idea de defensar el territori seria segurament una idea estranya, com ho és en la major part dels grups de caçadors-recol·lectors que coneixen actualment per l'etnografia. És a dir, la guerra com a tal comença quan la gent té coses que defensar, o terres o propietats que defensar. Aquestes poblacions no tenien terres ni tenien propietats, per tant, la guerra seria segurament un concepte força estrany per a ells.
Una paraula que potser no utilitzaven.
I de fet, les poques evidències directes que podem trobar, que són les, per exemple, els traumatismes trobats en restes òssies humanes, no indiquen que aquesta fos, per exemple, una causa de mortalitat habitual en aquestes poblacions, ni tampoc en les poblacions anteriors. En canvi, a partir del Neolític, sí que començam a trobar evidències clares de gent que va morir per l'acció d'altres humans.
Bueno, molt bé, doncs això també és molt humà, potser seria...
La guerra és una mesura de civilització.
Molt bé, doncs entrem a la següent falca, la número 2, l'última que farem avui, i en aquest cas el que farem és diferent de l'anterior. L'anterior era de caça, ara veureu una escena molt més domèstica, una mare i una nena que estan parlant.
Jo vull rentar.
Ets petita, seu aquí, no surtis de la cova.
Dóna'm aquesta pedra.
Traieu tot el greix, es pot podrir.
Aquesta carn no es fuma bé.
Per què?
La carn de cèrvol és dura. Posa-la més a prop de les flames.
Jo vull rentar.
No, és perillós.
És bo que aprengui a rentar pel de cèrvol. Jo l'acompanyo.
Per què hi ha tanta aigua?
Les muntanyes són molt grans.
I on la tenen l'aigua, les muntanyes?
És la neu, que es desfà amb la força del sol.
Ja he acabat. Ajuda'm a tallar-la.
Afila més, dona'm.
Ja està bé.
Posa-te-la, per veure la mida.
Ha d'arribar fins als genolls.
Ja està bé.
Què és això?
Un salmó.
I es menja?
Sí, està molt bo fumat. Els homes el pesquen. Les dones el fumen a la vora del foc de la cova. Tu, quan creixis, ja n'aprendràs.
Com es diu l'aigua?
No té nom, però el riu ens fa viure.
I per què?
Veniu, han caçat un os.
Va, entrem.
Oh, és gran.
Tindrem menjar per molts dies.
Heu après bé. Sou uns grans caçadors.
Jo vull...
De la cuina, per entendre'ns, i estaven aquí parlant de salmó fumat, que havien comentat que sí, que efectivament és molt probable que això es dugués a terme, i estaven rentant la pell del cèrvol, suposo, per aprofitar-la com...
Efectivament, i de fet el treball de les peixos és una activitat que hem constatat a la Molí del Sal. A partir de les traces dels artefactes de pedra es pot reconèixer la matèria treballada amb aquests artefactes, i hem comprovat que el treball de la pell era una activitat molt habitual al Molí del Sal.
Heu trobat, suposo, tot tipus d'estris, raspalls...
Corresponents a tot el ventall d'activitats que es pots imaginar en un campament de caçadors, per treballar les peix, per treballar la carn, per tallar la carn, per treballar l'os...
He d'imaginar cada pedra que compleix una funció diferent, té una forma diferent.
Exactament, tenien formes diferents. Bueno, això és una qüestió de tipologistes, tampoc sí. Entraré a descriure el tipus d'eines, però cada eina estava adaptada a la seva funció. Trobem les puntes de llança, les puntes de fletxa que feien servir per caçar, efectivament. O sigui, trobem tot el ventall d'eines que es troba actual normalment en un campament de caçadors del Paleolític. Eh? Eines fetes en sílex, sí, que és una roca molt abundant aquí a la Conca de Barberà. Sí. De fet, hi ha uns exploraments importantíssims, els més abundants i importants de Catalunya. Aquestes són a l'Illa, a Vilaverd, a Vall Espinosa, a la mateixa Espluga de Francolí, molt a prop del jaciment, hi ha grans afloraments de sílex. I, de fet, sabem també pel tipus de sílex que portaven ja materials d'altres programes més llunyans. Per exemple, trobem sílex d'Ultemolins del Priorat, eh? O sigui que, bueno, portaven sílex de diferents aforaments, eh?
I els ossos els devien treballar per coses més petites?
Els ossos els feien servir bàsicament també per fabricar eines de caça, de cacera, per fabricar puntes de projectil per la cacera, o per fer eines més domèstiques com petites agulles o punxons per activitats en principi més domèstiques. També feien diferents tipus d'eines amb os i amb banya de cèrvol. Tot s'aprofitava, òbviament. Els ossos que trobem als jaciments arqueològics i concretament al Molí del Sal estan absolutament fracturats, fragmentats, perquè es menjava tot, es menjava fins i tot el moll de l'os. Era un recurs, a més és un recurs molt ric en greixos, que és molt, molt preuat pels caçadors recol·lectors, perquè normalment tenen dietes pobres en greixos, sobretot aquests caçadors que vivien en bona part de la caça de conill, que és un animal pobre en greix. Llavors el consum de la mèdula òssia era sistemàtic, eh? Tots els ossos estan fracturats, fragmentats per consumir el moll que hi ha dintre. Era un processament intensiu de les restes i tot s'aprofitava, efectivament.
Una imatge que sense voler potser també reflecteix això és que s'associa a les dones a aquestes activitats. És correcte?
Bueno, això també és una inferència etnogràfica. És a dir, no tenim cap dada arqueològica certa que ens permeti identificar homes i dones en la prehistòria. És a dir,
això està clar, però amb l'etnografia...
La etnografia indica que efectivament les tasques domèstiques són més habituals entre les dones, i per exemple la cacera de grans animals és més habitual entre els homes.
Això deu estar vinculat a la maternitat?
Sí, probablement, efectivament.
No només el fet de tenir el criu, sinó que després l'has d'amamentar.
Efectivament, però també amb altres raons. Això, hi ha una amplíssima bibliografia etnogràfica molt interessant sobre aquest tema de per què els homes cacen i les dones es dediquen a la recol·lecció. I s'ha comprovat que en realitat la dedicació de les dones a la recol·lecció té una lògica, i és que és una activitat molt eficient. I de fet, en bona part, els grups de caçadors viuen del treball de les dones. Viuen del que recol·lecten les dones.
Per això que estàs dient,
perquè la cacera és una activitat de més risc,
sí,
i és molt habitual que els caçadors tornin al campament sense res, sense haver caçat res. I per tant, el treball de les dones és fonamental per la subsistència d'aquestes bandes. En canvi, la caça de grans animals té més a veure, segurament, amb la competència entre homes, i bueno, una competència a través de l'exhibicionisme que no amb una finalitat estrictament alimentària. És a dir, hi ha un component simbòlic molt important en l'activitat de cacera dels homes. Això és una cosa que últimament s'està estudiant molt en l'àmbit de l'etnografia, però és una cosa a la qual no podem accedir a través de l'arqueologia.
Però a través de les tribus que hi pugui haver, que encara siguin nòmades, es pot...
Efectivament, i moltes comparteixen aquesta característica. Els homes es dediquen a la cacera dels animals grans, no dels animals petits, per exemple, els animals petits de l'àmbit dels conills, per exemple,
sí,
serien potser més habitualment caçats per dones.
A través de trampes.
A través de trampes,
sí.
I en canvi les dones es dediquen a la cacera d'animals petits i a la recol·lecció.
Per tant, la majoria de les calories de les proteïnes, de l'energia que entra en un clan, prové de les dones.
Provenen del treball de les dones.
Sí, nosaltres com a homes aquí no quedem massa ben parats.
Des del punt de vista alimentari
no massa. No. Des del punt de vista simbòlic, sí, això de fer de caçadors i dir caçat 10 conills, després res, són...
Sí, has de pensar també que aquesta és una característica que també podem, bueno, comparteix amb bona part dels grups de caçadors, i és que la carn dels animals grans es comparteix entre tota la banda. Per tant, té un paper, té un rol d'aglutinador social.
Clar,
en canvi,
el que no es podia conservar, per tant, o te la menges llavors...
Es menjava, es distribuïa, i per tant, els que aportaven més animals grans a la banda tenien, doncs, més populars, per dir-ho d'aquesta manera, dins de la banda.
Sí.
En canvi, el que recol·lectaven les dones normalment no es compartia, no es comparteix, sinó que passa directament a la unitat familiar de la dona, passa als fills de la dona. Per tant, l'alimentació dels fills depèn més del treball de la dona que no del treball del... Depèn més del treball de la mare que no del treball del pare en aquestes societats.
Continuo pensant que no quedem massa bé els homes, però és el que hi havia.
És el que hi havia, o el que hi ha com a sí, mínim sí. Entre les poblacions de caçadors que coneixem.
Sí. El molí del sal el feien servir com a... Vull dir, hi ha molts estris d'ossos o de pedres mal formats i que els deixaven allà llençats perquè realment no sortien.
Heu de pensar que el que trobem a les excavacions arqueològiques és brossa. És el que van abandonar perquè no s'hi servia.
Mal.
És a dir, trobem moltíssimes restes de fabricació d'eines.
Defectuoses?
No, simplement restes de fabricació, no? Sí. De les que es van desprendre en el moment de configuració d'una forma a les eines. Però també les eines que trobem, òbviament, són eines que van ser abandonades perquè ja no es podien fer servir. O perquè estaven defectuoses, o estaven esgotades, o estaven esmolades, i per tant no es podien fer servir. Per tant, efectivament, el que trobem, tot el que trobem és defectuós des d'algun punt de vista.
No?
En el sentit de que ja no tenia cap funció dins de les activitats del grup. No?
Molt bé, un altre tema que havies comentat és que amb els homo sapiens sapiens, amb aquests homes caçadors-recol·lectors, apareixen les primeres manifestacions d'espiritualitat, de màgia, simbòliques, i que heu trobat realment moltes restes que indiquen que realment...
Efectivament, aquests... això ho coneixem sobretot a partir de l'aparició de l'art. De l'art, de les representacions artístiques, que efectivament coincideixen amb l'aparició dels humans moderns, de l'homo sapiens. No es coneixen actualment representacions d'aquest tipus en poblacions de neandertals, que siguin clares i que siguin evidents, i més en poblacions anteriors. Per tant, des d'aquest punt de vista, l'aparició del comportament simbòlic o el desenvolupament del comportament simbòlic, perquè no estem parlant tant del que la gent era capaç de fer, sinó del que la gent feia, efectivament, l'aparició del comportament simbòlic està molt vinculada a l'aparició de la nostra espècie. I, bueno, i precisament un dels elements més singulars, més importants del molí del sal és la troballa de peces d'art, d'art paleolític, d'art moble.
En moble vol dir que es podia portar d'un lloc a l'altre?
Efectivament, no era rupestre, hi ha dos tipus d'art al paleolític, l'art rupestre, que es pintava les parets de les coves, o es gravava les parets de les coves, i l'art moble que es feia en elements que es podien transportar d'un lloc a l'altre. I el que trobem al Molí dels Sals és art moble. Art moble.
I què heu trobat?
Bàsicament trobem art sobre pedra, sobre suport de pedra. Hem trobat sobre plaques, sí, superfícies planes, plaques, bàsicament plaques d'esquist, d'esquist, de pissarra, que és un material que es troba al davant mateix del jaciment, perquè a les muntanyes de Prades és una roca molt, molt comú, i es troba als rierols i als rius del voltant del jaciment. És el que més trobem al Molí del Sal, plaques d'esquist amb gravats, però també hem trobat alguns còdols més arrodonits de calcària també amb gravats. El que trobem bàsicament són representacions gravades.
Sabeu si és art figuratiu?
És art figuratiu, sí.
Per tant, què heu trobat?
Fonamentalment trobem representacions de cèrvols, de cavalls, de bous. Hem trobat una representació humana, que és molt, molt, molt poc habitual en l'art paleolític.
D'home o de dona?
És una representació molt esquemàtica, sí. Difícil d'identificar. No, té banyes fins i tot, que és una cosa. Les representacions humanes amb motius, alguna característica animalística, sí. És molt habitual en l'art paleolític, sí. Segurament perquè tenia un significat simbòlic peculiar.
Que no sé, sí.
El que és curiós, per exemple, és que el que estem constatant fins ara és que el que representaven en part no tenia molt a veure amb el que menjaven, i el més clar en aquest sentit és que un dels animals que trobem més habitualment representat, gravat, és el cavall, i en canvi no hem trobat cap os de cavall al jaciment. En totes les campanyes d'excavació que hem fet no hem trobat cap os de cavall, i en canvi els ossos de conill són abundantíssims al jaciment i no trobem cap representació de conill. Per tant, hi ha una contradicció molt curiosa entre el que tenia significat simbòlic, importància simbòlica, i el que tenia realment importància des del punt de vista alimentari. No sé si potser en relació amb allò que dèiem abans del treball dels homes i del treball de les dones,
sí.
I de la importància simbòlica que se li dona a l'activitat dels homes i a l'activitat de les dones.
Els cavalls, evidentment, encara no estaven domesticats.
No, eren cavalls salvatges, absolutament. Una cacera d'un animal gran, d'un animal...
I molt difícil de caçar.
Cert punt fins i tot perillós, sí. No? Per tant, la cacera de cavalls seria segurament una activitat molt poc freqüent, i de fet al jaciment no han trobat cap os de cavall que s'indiqui que es van caçar cavalls i que es van menjar cavalls al jaciment. En canvi han trobat Els únics cavalls que tenim són els que trobem representats gravats en les pedres.
Aquestes plaques tenen algun forat per portar
no, com no, un penjoll? No, 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 i a més són elements relativament grans, sí. No, no podien fer-se servir com penjolls. Són plaques de normalment més de 20-30 centímetres de llargada, per tant eren elements relativament grans i pesants. El que hem constatat és que en tots els casos eren objectes durs, en el sentit de que es van fer servir bé per treballar l'ocre al damunt. De fet, hem trobat algunes plaques on a més dels gravats de les representacions animals i ja la superfície està envermellida pel fet d'haver treballat el colorant a sobre de la placa. Altres tenen piquetellats d'haver-se treballat algun tipus de material al damunt de la placa. És a dir, no estem al davant d'un art per l'art amb una funció simplement contemplativa, sinó que eren eines domèstiques, decorades, però eines domèstiques que feien servir en diferents activitats.
No podeu... Eren plats? No sé, pregunto.
Eren safates, eren...
Sí, sí.
Bàsicament suports per treballar al damunt, per treballar l'ocre, o potser per cortar la carn, sí. O per fer qualsevol tipus de feina que necessites una superfície dura i estable.
Però m'he d'imaginar que aquests nòmades, quan canviaven de lloc, s'emportaven també això.
Bueno, potser les deixaven al
pas. Deixaven allà, i quan tornem la propera temporada...
Eren puestos que segurament eren recupats regularment. Sí. I possiblement...
Per ells mateixos o per alt? No ho sabem.
Bueno, això és difícil de dir, però segurament també per ells mateixos. No? Segurament eren llocs visitats regularment en el cicle anual d'aquestes poblacions. Potser arribaven al Molí del Salt cada any o diverses vegades cada any. No? I potser alguns d'aquests elements eren, per dir-ho d'alguna forma, com el mobiliari del jaciment, no? El deixaven
per la
propera tornada al jaciment, efectivament.
Molt bé. Tot l'art és de caire figuratiu i tot l'altre que puguem...
Hi ha també alguns motius esquemàtics, però la major part de les representacions són figuratives, efectivament.
I a partir d'aquest art figuratiu tot l'altre són especulacions i hipòtesis del que representen.
Bueno, això el que podem dir, d'això s'ha parlat molt, s'ha especulat molt en el passat sobre el significat de l'art prehistòric. El que podem dir és que, òbviament, algun tipus de significat simbòlic devia tenir. Ara, precisar més clarament quin tipus de significat, això és molt més complicat. El que és veritat és que, bueno, els animals formaven part del món espiritual d'aquestes poblacions i, per tant, hi havia un significat simbòlic clarament associat en aquestes representacions. Anar més enllà és realment molt complicat. S'ha fet, per exemple, en alguns santuaris rupestres, a partir de la ubicació dels diferents animals en diferents parts de les coves, però en el cas de l'art moble és més difícil de precisar. I, bueno, per nosaltres el que és important en aquest moment ja és el fet mateix de trobar aquestes evidències a Catalunya, perquè...
Fins ara no s'havien trobat?
Bueno, fins ara és veritat, i això és una anomalia de la prehistòria catalana. L'art paleolític era molt poc freqüent, era molt rar a Catalunya en general, i de fet d'art moble es coneixia, l'art rupestre és pràcticament desconegut, hi ha molt poques representacions i en algun cas discutides, i per l'art moble només comptàvem fins ara amb les dues plaquetes que va trobar en Salvador Vilaseca a Sant Gregori de Falset.
Ja està.
I ja està. I en canvi aquí ja comptem amb 12 peces d'art moble, la qual cosa podem dir que el Molí del Salt és ara mateix la col·lecció d'art moble més important de Catalunya, sense cap mena de dubte, i un jaciment clau per conèixer aquest àmbit del comportament a Catalunya.
Mm-hmm. Molt bé, suposo que en aquesta època encara no hi ha cap animal domesticat.
No, absolut.
Simplement són bandes o clans de caçadors, recol·lectors que van tombant d'un lloc a l'altre. Ens hem d'imaginar que allà on se posen, doncs, depreden
el que hi ha al voltant,
quan allò comença a esgotar-se,
marxen i
tornaran, doncs, la propera temporada, no sabem quan, perquè evidentment no tenim prou informació com per saber-ho. En qualsevol cas, que el Molí del Salt és un lloc, doncs, per la seva ubicació respecte a la plana, respecte a les muntanyes, respecte al riu, doncs és un lloc, doncs, sí, que té tot el sentit.
I a més has de pensar que en aquest moment tenim constatat al sud de Catalunya un poblament important, és a dir, el Molí del Salt s'afegeix a tota una sèrie de jaciments ja coneguts, alguns des de fa temps, des de l'època d'en Vilaseca, i que ens indiquen que aquest moment del Paleolític Superior Final és el primer moment del Paleolític Superior Final pel qual comptem ja amb una informació relativament important al sud de Catalunya, amb jaciments, per exemple, aquí mateix a la Conca de Barberà, la Font Voltada, la Balma de la Vall, aquí a Montblanc, el jaciment de Picamoixons a l'Alt Camp, molt a prop d'aquí, el Priorat, els jaciments dels Colls, del Filador, el jaciment de Sant Gregori, del que ja hem parlat abans, i a l'Areny, és a dir, molts jaciments situats a l'entorn de les muntanyes de Prades que s'indiquen que en aquests moments hi havia un poblament important d'aquestes bandes de caçadors.
Probablement les bandes devien estar més cap a l'interior que cap a la costa.
Bueno, segurament ocupaven tot el territori. El fet de trobar evidències d'explotació de recursos marins es indica que hi havia també,
hi havia
poblacions costaneres o que vivien molt a prop de la costa. El problema que tenim moltes vegades per conèixer l'ocupació de la zona costanera és que en aquells moments, en el Paleolític, que era un moment més fred que l'actual, el mar estava a un nivell més baix que actualment, en la qual cosa amb la pujada del nivell del mar que es va produir posteriorment amb el començament de l'Holocè, els jaciments que estaven immediatament a la línia de platja, per dir-lo d'aquesta manera, van quedar sota l'aigua i per tant són impossibles de documentar a l'actualitat, i per tant és possible que això condicioni el fet de que tenim poques evidències de jaciments situats en zona pròpiament costanera. Però és veritat, per exemple, i això ho coneixem per altres jaciments de la península Ibèrica, del continent europeu, que en aquests moments es feia ja una explotació molt important dels recursos marins. Per exemple, en alguns jaciments tenim evidències de consum de dofins, de consums de foques, de peixos, òbviament, de musclos marins, és a dir, tenim una explotació molt freqüent i molt, molt important dels recursos marins. Era un tipus de recursos molt explotat en aquests moments del Paleolític Superior, sobretot del Paleolític Superior Final.
I res, vull dir, aquesta gent doncs vivia aquí, anava d'un lloc a l'altre, si convenia als homes, pel que entenguin, els que pujaven dalt les muntanyes de Prades i les dones quedaven baix.
Efectivament.
Quan arribaven a la conclusió de que havien de marxar, marxaven.
Sí, marxaven sense cap mena de problema. Inclús alguns podien marxar abans que els altres. És a dir, no hi havia cap obligació perquè tota la banda marxés plegada. És a dir, eren grups amb una flexibilitat social tan gran que es podien, qualsevol unitat familiar es podia separar de la banda i marxar sola o sumar-se a una altra banda que visqués en un altre lloc. És a dir, eren poblacions, això per nosaltres potser és difícil d'entendre perquè som tan sedentaris, estem tan lligats al lloc en el que vivim, que ens costa entendre una forma de vida mòbil, una forma de vida nòmada. Però en aquestes poblacions el fet de moure's d'un lloc a l'altre era una cosa absolutament normal i habitual. I potser només hi estaven en alguns puestos dos o tres dies i marxaven a un altre lloc. És a dir, no, el fet de desplaçar-se era una cosa que es movia a part intrínseca de la seva forma de vida.
La teoria de que no volien anar a ser agricultors no és correcta.
Bueno, això s'ha de valorar quins avantatges té l'agricultura. No? Bueno,
l'avantatge potser és que permet alimentar més fàcilment la
granja. L'avantatge principal, no? És que permet alimentar més gent.
I de forma més segura, potser.
Bueno, l'agricultura també està sotmesa, a problemes, no? I de fet, això s'ha comprovat en estudis comparatius entre poblacions de caçadors i poblacions agrícoles tradicionals. S'ha comprovat que l'estat nutricional de les poblacions de caçadors no és pitjor que de les poblacions agrícoles, i fins i tot en alguns casos és millor que les poblacions agrícoles, el grau nutricional la salut d'aquestes poblacions, sí. No? És millor en poblacions de caçadors fins i tot que en algunes poblacions agrícoles tradicionals. No estem parlant d'agricultura moderna sinó d'agricultura tradicional de subsistència. Per tant, és una activitat que permet sobreviure perfectament, el que òbviament té la contrapartida de que implica un control demogràfic molt, molt important. No permet créixer demogràficament com si ho permet l'activitat agrícola i ramadera.
Per això alguns membres del clan doncs havien d'acabar marxant perquè si el clan es feia molt gran...
Exactament, hi havia una sobreexplotació de l'entorn immediat al jaciment i per tant s'havien de marxar.
Molt bé. Per acabar, a nivell funerari s'ha trobat algun tipus de jaciment?
Bueno, això és una novetat que encara no està publicada. Això és una cosa que
per Ràdio Montblanc tindrem una exclusiva.
Bueno, això ja va sortir en premsa fa un temps, perquè van donar la notícia fa un temps, però encara no ho hem publicat. És una cosa que van trobar l'any passat, i van trobar restes humanes, van trobar tres dents d'un noi d'uns 3 anys aproximadament, que ara mateix són les restes humanes més antigues del sud de Catalunya, les úniques restes humanes paleolítiques que tenim al sud de Catalunya, i que sembla clar que corresponen, són dents deciduals d'un nen petit, però sembla clar que no van caure quan el nen era viu, sinó que corresponen a un cadàver.
Sí.
O sigui que probablement aquest noi va ser enterrat al jaciment o a prop del jaciment, i aquestes dents van anar a parar al lloc que estem excavant actualment.
De les dents que en podeu extreure, perquè se suposo que si estan gastades o no estan gastades podeu...
Bueno, són dents deciduals d'uns 3 anys, estan relativament gastades, podem inferir l'edat, podem inferir això, si van caure quan el nen era viu o ja era mort, i poca cosa més podem dir a partir d'unes dents d'aquest tipus.
Però estem parlant d'unes dents de fa 12.000 anys.
Una mica més, 13.000 anys.
12.000 anys. O sigui,
són els nivells que estem excavant ara, tenen una antiguitat de 13.000 anys. Les ocupacions del Molí del Sal van des d'uns 15.000 anys a uns 13.000 anys. I aquest és el període que tenim constatat al Molí del Sal. I aquest nen va passar per allà d'alguna manera o una altra ja en els moments finals d'aquestes ocupacions.
No sé, realment una descoberta interessant.
És important pel fet
que... I sobretot us indica que potser...
I potser trobarem la resta del nen en algun lloc.
Clar, no, perquè no pot estar massa lluny.
Està per allà, sí, segurament. El que passa és que ja et dic, la superfície que estem excavant és relativament petita en comparació amb l'extensió total del jaciment. El jaciment és molt més gran del que estem excavant.
Però no sabeu quina extensió té el jaciment.
No sabem, però pot tenir 300-400 metres quadrats, perquè no és només la balma, és tot el camp que hi ha al davant. Per tant, té una extensió molt més gran del que estem excavant, en totes les coses, perquè la metodologia moderna d'excavació arqueològica, sobretot en paleolític, implica un treball molt minuciós i per tant molt lent. I el que hem obert és el que podem assumir en un període de temps raonable.
Esteu treballant en metres, deveu treballar.
Sí, treballem actualment en una superfície oberta d'uns 20-30 metres quadrats.
I com es veu a les pel·lícules o a la tele, allò tirant les ratlles de...
Efectivament, amb una quadrícula, tot el jaciment organitzat en una quadrícula, i bueno, és que van la imatge típica de l'arqueòleg amb el pincellet i el tornavís a poc a poc i amb molta paciència.
Molt bé, doncs comenten des de so que se'ns està acabant el temps, si vols fer la crida final a les persones que vulguin venir.
Sí, efectivament, que sàpiga tothom a Montblanc, a la Conca de Barberà i a les Rodalies, que busquem excavadors i que nosaltres al maig estem a Vimbodí i que estarem encantats de rebre
qualsevol. Però això vols dir ara?
Ara mateix i l'any que ve i l'altre.
Però normalment sempre treballeu al mes de maig.
Normalment sí.
No anem ni cap al juny ni cap al juliol.
És probable que l'any que ve excavem també part del juny. És probable que sí, perquè així podrem també... podrem aconseguir que vingui gent que al maig no pot venir perquè té exàmens,
per tant
hem pensat que l'any que ve ampliarem l'excavació.
Després de Sant Joan és quan la...
Efectivament, però fins ara hem estat excavant bàsicament el mes de maig, en totes raons perquè al juny, al juliol i a l'agost excavem altres jaciments i ens hem de repartir una mica el calendari, però segurament a partir de l'any que ve retrasarem una mica l'excavació i excavarem també part del maig i part del juny, i òbviament qualsevol que vulgui venir a excavar amb nosaltres, la feina de l'arqueòleg és una feina que es pot aprendre amb facilitat, ningú s'ha d'espantar ni pensar que és una cosa molt difícil i molt complicada, només s'ha de tenir paciència i ganes de treballar i ganes d'aprendre. I òbviament estarem encantats de rebre a tothom que vulgui treballar amb nosaltres.
Doncs ja sabeu, hem tingut avui amb nosaltres en Manuel Vaquero, investigador de l'àrea de prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili, que actualment, avui en aquests dies ja hi és, al Molí del Sal, buscant restes de fa 11.000, 12.000, 15.000 anys.
15.000 anys.
15.000 anys d'antiguitat. Manuel, moltes gràcies per estar aquí.
Gràcies a vosaltres.
Ja ho sabeu, això és el Portell de les Lletres. Fins la setmana vinent.
Portell de les Lletres és un programa de divulgació històrica emès per Ràdio Montblanc i produït per la Veu Jove de la Conca, amb la participació de l'alumnat del taller de lectura de tercer i quart d'ESO de l'Institut Martí Lomà, el patrocini econòmic de l'AMPA de l'Institut i la producció tècnica de Ramon Maria Huguet i Damià Gallego.